Bé, bona tarda. Avui fem la tercera sessió de les xerrades seminaris al voltant de l'Islam. Avui acabem i acabem amb un tema també tan curiós o tan poc conegut com altres coses que s'han parlat els dies anteriors. Per això tenim amb nosaltres en Josep Lluís Mateo Dieste. Ell és professor, pertany al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell és llicenciat en Sociologia, però doctor en Història per l'Institut European Institute de Florència, a Itàlia. Ell està especialitzat en l'estudi de les relacions contemporànies hispano-marroquines, en concret, i l'antropologia del Marroc. Ha participat en diversos projectes de recerca, pertany al grup de recerca Antropologia i Història de la Construcció d'Identitats Socials i Polítiques i ha publicat, com tots els que van venir a parlar aquí, molts articles a revistes espanyoles i estrangeres, acadèmiques, i també tres monografies que les esmentaré perquè crec que són prou interessants. Una es diu, la més recent, si no m'equivoco, és Salud y Ritual en Marruecos, concepciones del cuerpo y prácticas de curación, y las dos anteriores están centradas en la presencia colonial española al Marroc. Una es la hermandad entre cometas, la hermandad hispano-marroquí, política y religión en el protectorado español, y una otra, también se ha de decir la palabra entre cometas, el moro entre los primitivos, el caso del protectorat espanyol en Marruecos, que va ser editat per la Caixa i que va tenir el premi Rogeli Duo Castella de l'any 1997, o sigui, ja fa uns quants anys que està treballant en aquests temes i ja els seus primers treballs ja van ser prou reconeguts, no? Aleshores, ell parlarà de més enllà de l'islam ortodox, en interrogació, santuaris, genis i vies místiques, que jo crec que doncs aportarà llum sobre un dels àmbits més desconeguts pels que la major part dels occidentals són no musulmans i també alguns musulmans d'aquest tema. Tancaré aquestes finestres perquè no se senti aquell bar que està tan animat.
Bé, doncs, gràcies, José Luis, per la presentació i per convidar-me a participar en aquestes sessions i, en fi, poder parlar, com bé ell ha dit, d'uns temes que normalment no apareixen gaire a la discussió pública. Jo crec que són moltíssim d'actualitat amb els esdeveniments que han passat aquesta setmana. De fet, jo per mi també és com una teràpia poder sortir aquí, perquè porto una setmana, bueno, menys els 4 dies que han passat, no?, des de tots aquests embolics de París, amb totes les meves idees d'aquests anys acumulades, no?, que tinc com una mena de curtcircuit acumulat i m'anirà bé també per expressar coses, no? Bé, l'objectiu de la sessió és donar-vos a conèixer que, a més d'allò que estem veient ara per la premsa, no?, d'aquest islam, en fi, aquest islam ortodox que domina el món islàmic actual i aquest islam fonamentalista, islamista, bueno, amb tots els termes que volem dir-li i que va més enllà de l'islam, existeixen i han existit al llarg de la història una sèrie de tradicions, de tradicions també religioses a l'interior del propi islam, que tenen una gran pluralitat d'expressions institucionals i en el temps, que són, com veurem aquí, doncs, qüestions vinculades a sants, al culte als sants, als santuaris, qüestions que no treballaré tant però que també formen part d'aquesta història, que és la creença en l'existència de genis que estan reconeguts per l'Alcorà, els éssers que ens acompanyen en una dimensió paral·lela, i l'expressió també del que en diem l'expressió del misticisme en l'islam, que és bàsicament el sufisme, com un corrent de pensament i de viure en el món que és molt particular i que ha tingut expressions institucionals molt importants al llarg de la història i també molt desconegudes. Aquestes, el que en direm, després ho explicaré els termes en àrab, no?, que són les confraries, una mena d'institucions transversals que trobem per tot el món àrab i que han estat històricament molt importants. Bé, l'objectiu d'aquesta sessió és presentar-vos aquestes altres formes, com us dic, més desconegudes, de les quals us som parlar sobre l'Islam, entre altres coses perquè aquest corrent que des de l'any 78-79 amb la revolució d'Iran s'extén per tot el món islàmic d'ortodoxia és aquest propi moviment que sembla haver amagat i fins i tot atacat o perseguit, com veurem en aquesta sessió en el documental que ve després, en contra d'aquestes altres expressions de l'Islam. De fet, aquesta primera part, jo us presento doncs, tot una mica el vessant més teòric, si voleu, històric d'aquests corrents, les diferents tipologies, i en la segona part de la sessió veurem un documental on vaig participar amb uns companys de Melilla, que està fet, és un documental que només s'ha passat en festivals de cinema o en sessions així una mica tancades, no està en obert, que es diu Ziara, més allà de l'umbral. La Ziara vol dir la visita, en aquests santuaris vol dir visita, eh? I precisament a través del documental veureu en termes més pràctics, no? Això que us explicaré ara, que és com s'està contraposant aquestes diferents visions de l'Islam en un espai geogràfic molt concret com és la zona del Rif, que és al nord del Marroc, i la zona immediata al que és la ciutat de Melilla, on, insisteixo, doncs, veurem la força d'aquestes tradicions que no, per casualitat, moltes d'aquestes tradicions que podríem dir heterodoxes, ara comentaré la dificultat dels conceptes, en realitat, si estan sent amagades o perseguides o fins i tot, cauen per si soles, podríem dir, és perquè també han estat unes formes de religió molt femenines, molt vinculades al món de les dones. I això no és casualitat. Veurem en el documental com molts d'aquests santuaris són uns espais que han estat ocupats en el temps per dones i que, si volem, podríem parlar fins i tot d'una mena de sensibilitat femenina en molts d'aquests espais, també vinculats a místics i místiques, perquè també hi ha hagut santes i místiques dintre d'aquestes tradicions. Per tant, la idea de posar l'interrogant en el títol és la següent. No és que jo afirmi, digui, ara veurem formes que van més enllà de l'Islam ortodox, sinó que ens farem la pregunta. Realment, aquestes formes de santuaris, vies místiques, etc., van en contra de l'Islam ortodox, estan en contra d'aquest Islam, el desafien, què està passant aquí? La meva hipòtesi, i el que porto temps reflexionant, és que en realitat, clar, evidentment els ortodoxes et diran que sí, però l'exercici que us proposo al llarg d'aquesta sessió i també en la sessió pràctica és que observeu a la part del documental si realment és així, si aquells que podríem qualificar d'heterodoxes, ells no s'estan concebent com a heterodoxes, sinó com a completament adaptats a l'ortodoxia. És a dir, gent que van a santuaris, gent de les confraries, sufis, ells interpreten que el seu Islam està adaptat perfectament a l'Alcorà, als hadith, als dits i fets del profeta, i a diferents tradicions de pensament dins del mateix Islam. Per tant, la contraposició ortodoxia-heterodoxia jo penso que no ens acaba de servir. I fins i tot per analitzar, que ara no ho farem, no? Fenòmens més actuals de tot això de l'anomenat estat islàmic, aquestes històries, que en realitat, tot i que els puguem presentar com ortodoxos, en realitat són bastant heterodoxes, perquè han introduït coses que no estan ni en l'Islam ni molt menys. Per tant, hauríem d'evitar aquesta trampa de les paraules i insisteixo, veureu en el documental sobretot com els diferents actors, fins i tot apareix un moment en una escena, un santuari jueu, perquè en el Magreb és un fenomen molt interessant, que hi ha santuaris compartits entre jueus i musulmans, i els mateixos jueus repeteixen aquest mateix discurs de dir no, nosaltres no anem a pregar a la nostra sant, sinó que nosaltres demanem al sant que pregui per nosaltres, però és Déu, aquí estem rogant a Déu, no al sant com a mediador, perquè el que veurem és que aquests corrents més ortodoxes el que neguen a la figura dels sants és que són uns mediadors entre el creient i Déu, llavors no accepten aquest mediador, però veureu precisament com els que estan en aquesta institució diuen no, no, jo no és veritat això, eh? És a dir, que hi ha una discussió a l'interior de tots aquests corrents. Per tant, podríem parlar de que sí, que hi ha un islam, suposo que en els cursos previs us n'han parlat, no? Dels, el que diem els cinc pilars de l'islam, l'afirmació de que només hi ha un Déu, les oracions, d'anar a la Meca, l'almoina i el ramadà, no? Però més enllà d'aquests cinc pilars hi ha diferents escoles, hi ha una gran varietat de formes que fa que sigui complicat de parlar de l'islam com a únic, que existeix, existeix, però evidentment hi ha varietats geogràfiques i pot ser més útil parlar d'aquestes diferents expressions de l'islam en diferents contextos. Tampoc seria útil la categoria d'islam popular que s'utilitza moltíssim per referir, per exemple, això que veiem aquí, no? Aquesta cridanera fotografia que està, la vam treure en una de les missions que vam fer a Meknès, que és una ciutat del Marroc. Això és una tenda, una jaima, on tenen lloc una trobada anual durant la festa de celebració del naixement del profeta, en què els membres de la cofreria Aissaua, que ve d'Issa, que vol dir Jesús, que, si permeteu la broma, traduït literalment serien els jesuïtes, els seguidors d'Issa, Sidi Issa, que és Jesús, no? Però no és el Jesucrist, és un sant conegut com a Jesús. I en aquesta cofreria Aissaua fan uns rites dels quals parlarem, no?, que són una mena de cultes de possessió en què, a través de la música d'aquesta gaita, ells invoquen que arribin aquests genis. Aleshores tenim aquí aquesta dona que està en posició d'escoltar i de preparar-se perquè aquests genis que porten al seu interior comencin a fer ballar, no? I fa una dansa de satisfacció amb aquests genis. Però per què no podem dir que és islam popular? Clar, la categoria d'islam popular, com la categoria cultura popular, que també s'ha utilitzat en altres contextos, és molt tramposa, perquè aquí és com dir, no, que les classes baixes, la superstició, les carrers rurals... En realitat, el que en diríem islam popular, aquí també hi ha gent de classe... Potser en aquesta cofreria no tant, és veritat que és de classes baixes, però hi ha d'altres cofreries que són de classes altes, és a dir, o gent de la ciutat. La categoria la connotació despectiva que pot tenir popular en aquí no té sentit i a mi no m'agradaria tampoc utilitzar-la. I hi ha molts corrents de confraries que negarien aquest terme, sinó que dirien que nosaltres som completament ortodoxos, adaptats al que figura a l'Alcorà. Per tant, el que sí que hi ha al darrere de tot això, si en realitat, com us proposo, veurem que els diferents actors dels santuaris, les cofreries i els ortodoxos, si voleu dir, més fonamentalistes, tots ells, la majoria, coincideixen en justificar el següent, que el que ells estan fent és completament adaptat o adequat a la norma musulmana. Tots. I això és l'exercici central que us demano en aquesta sessió. Que observeu com els diferents actors, tots acaben coincidint en una cosa que en realitat sembla que els diferencia, perquè dius, els ortodoxes diuen no, tu no t'adeques a la norma, però els veurem una dona en un santuari i també diu no, jo el que faig és s'adequa a l'Alcorà. Jo no seré qui jutgi qui té raó, però el fet objectiu és que tots intenten justificar-se d'acord en que el que fan és adequat al text. Per tant, i això és un projecte que estic jo pensant fa uns anys, és que en realitat el que està pendent de fer és una antropologia del que en diríem el textualisme a la societat islàmica, on el que compta és el prestigi que té el text per a gent tan formada com analfabeta, perquè, o que no llegeixen ara, perquè aquests que estan anant cap a l'estat islàmic, la majoria ni saben ara, ni saben llegir, ni s'enteren de res de l'islam, però estan com embolcallats per aquesta mena de normativisme, no? Que formaria part d'aquesta vida quotidiana. Hi ha dos, no us vull matar a teories, només us parlaré ara de dues teories i no prometo no parlar més a la resta de la sessió, però hi ha dos autors que sí que a mi m'agraden molt, un americà que es diu Cantwell Smith, que en fi, bueno, ara podem escriure un moment, que ell proposa el terme ortopraxi, Això ho va formular ja als anys 50 i 60, i per dir que en realitat en l'islam no seria tan pràctic dir que hi ha una ortodoxia, sinó que en realitat el que compta és la idea de com practiques, si fas o no els rites, aquesta ortopraxi. Perquè un dels errors a l'hora d'interpretar el que passa en l'islam és pensar l'islam com si fos un credo. Recordo el 324 aquest dissabte, amb els diferents programes que han sortit a la tele, un dels experts, un securitòleg, que li deia el José Luis, no? Experts en securitat i tal, però que no tenen ni idea de l'islam, li deia, perquè clar, aquesta gent estan seguint el credo, no? El credo de l'islam, però el credo, això del credo és una opció cristiana total, no? El credo. O sigui, el que compta de l'islam és la praxis, com el teu cos està involucrat en la pràctica, en l'alimentació, en no menjar porc, en no beure alcohol, en fer les oracions, en la teva dedicació de cos i esperit, però no en el credo, no? I l'altra idea és una expressada per... Ui, espera, que no s'ha escrit. He posat l'ortopràxia, però m'he posat el... És Cantwell. Sí, disculpeu, perquè veig que la pissarra... Es veu bé, o...? Més o menys. Cantwell, Smith. I l'altre és un autor d'origen argelià, que està a França, que es diu Benheira, que té un llibre en francès que es diu... L'amour de la loi, l'amor de la llei, on ell explica molt bé com en els corrents aquests islamistes que es desenvolupen a partir dels anys 80 hi ha aquesta, el que diu aquest títol, l'amor de la llei, l'exacerbació del gust per adaptar-se en aquest normativisme, aquest normativisme que mou la vida quotidiana dels creients, no? Bé, presentat una mica aquest marc general, el que faré ara és exposar-vos una mica quins serien aquestes formes institucionals que han anat apareixent des dels principis de l'islam, i no necessàriament com a heterodoxia, sinó simplement com a institucions que han anat apareixent en el si de l'islam. I el que podem dir és que aquesta tensió més actual, però que podem trobar abans ja, entre aquesta, aquí sí que em permeto dir, ortodoxia o gent que es presenten com a els que tenen la interpretació central versus altres formes diferents, no és una tensió nova. En realitat, al llarg de la història tenim aquesta tensió, aquestes discussions. A l'edat mitjana ja tenim aquests debats. I ara us faré una mica aquest desenvolupament, no? d'aquesta llarga història amb alguns exemples, no? Començarem una mica amb la història, així, a grans pinzellades d'aquest, el que en diem el sufisme, no? Aquests corrents místics que es desenvolupen, diuen, no? els historiadors, que es desenvolupa més aviat entre la Índia i l'Àsia Central i l'Orient Mitjà, aquesta gran àrea, unes idees que s'aniran desplaçant cap al Magreb i que arribaran també a l'Àndalus, és a dir, al sud de casa nostra, o fins i tot pràcticament aquí a casa nostra, no? La paraula aquesta, sufisme, es derivaria, hi ha diverses discussions etimològiques, però vaja, aquí no és ara la qüestió, de la paraula suf, que vol dir llana, i estrictament el que seria sufisme en si, la paraula, en realitat en àrab seria tasawuf, que vol dir la idea d'esdevenir sufi, el procés d'esdevenir un sufi, que el sufi seria, en fi, una mena de símbol traduïble com un místic, un ascètic, una persona que intenta arribar al coneixement de Déu no només a través de la raó, sinó també a través del cor i dels sentiments, com una experiència mística. De fet, s'atribueix una altra etimologia de suf, que vol dir, no està molt clar, que seria safa, que seria puresa, com una, vas devenir sufi com una mena de purificació, però bueno, ara no entraré aquí, no? Sigui com sigui, el terme sufi en si, la paraula, per referir-se a una persona mística, no la trobem abans o la podem datar del segle X, el 900, i refereix aquesta idea d'un pensament i un mode de vida senzill, seguint, i aquí això és molt important, això que us dic ara, una persona que renuncia a béns materials, que va més enllà del món de les aparences que tenim aquí, sinó que va a buscar l'existència d'un món invisible, que ara no us vull marejar gaire amb els termes en àrab que hi ha sobre això, no? Però atenció, molt important, seguint l'exemple del profeta, en cap moment estem parlant aquí de que això sigui una desviació estranya, sinó que el profeta Muhammad és el primer exemple a seguir en aquesta forma d'entendre la religió. I aquesta forma de concebre l'islam d'una manera més senzilla, en realitat, diuen alguns autors que era una reacció a l'islam que s'estava instaurant amb les corts imperials, amb la institucionalització de l'islam amb els grans imperis. Si voleu, amb els grans califes, i per jugar una mica amb la baba, amb els califes aquests que estan reivindicant aquests xalats de l'estat islàmic. Per tant, el significat de sufisme és polisèmic també, no? Però en el fons ens remet a una idea de comportament que seria tenir un comportament exemplar, i per això donarà lloc a l'aparició del que en direm sants. En aquí, com a tot exercici, anem amb el risc d'anar al tanto, perquè quan diem sant no estem parlant aquí en Sant Pancràs o en Sant Agustí, sinó que haurem de veure què significa sant en el context islàmic i quines són les paraules en àrab per referir-nos a aquesta idea del sant. En tot cas, una persona que té un comportament exemplar, que experimenta com una mena de renúncia de la persona, és com una mena de mort personal per tornar a néixer en una altra vida, però en vida, que passa a viure en Déu. Això són, bueno, hi ha una sèrie de qüestions aquí filosòfiques una mica complicades. Per això el sufisme, en realitat els textos sufis es van expressar en forma de poesia, és tot una poesia i gairebé una filosofia, una epistemologia del món, no? Per exemple, hi ha frases, no?, de l'Omar Khayyam d'Iran, que diu: jo sóc el que jo estimo perquè representa que tu estàs ficat en Déu i Déu està per tot arreu, no? Són apreciacions així complexes. La paraula sant, si agafem l'àrab, aquí no la tinc escrita, però és wali. Wali vol dir una persona propera a Déu, algú que està a prop de Déu. Aquesta seria la paraula, diguéssim, en àrab, per referir al sant, wali Allah, a la persona propera a Déu. Són persones que en teoria han renunciat a la fama, a la riquesa, en allò extern, en allò visible, que han accedit en aquest món ocult, el món que va més enllà de les aparences. Per tant, el sufisme també és una via de coneixement que porta tota la vida, és també un viatge, és una itinerància. Molts d'aquests sufis viatjaven, anaven per diferents llocs del món islàmic, i en àrab hi ha uns termes que en la poesia sufí s'expressava com la intoxicació per Déu. És un terme en àrab que deien: estaven intoxicats per Déu. És a dir, el sant esdevé una mena de posseït per Déu. I aquí trobem les semblances amb el misticisme cristià, ara que estem, que és l'any de Santa Teresa de Ávila, no? De fet, hi ha una revista a Cinc Palacios, una revista espanyol molt famós, entre parèntesis, que era franquista, la Cinc Palacios, i va fer una comparativa entre el misticisme cristià i els sufis, els arrebatados i tot això, no? I és veritat que les tradicions, encara en zones del camp, en el Marroc, jo m'he trobat amb persones que els veus, que és el que nosaltres diríem un boig, amb els ulls molt brillants, entre altres coses possiblement pel consum de haixix, en les zones de Jebala, a la muntanya, Els Majnuns, els Majdub, això, hi ha centenars de llibres escrits sobre aquests personatges. Que, i després, finalment, el sant és aquella persona que ha fet miracles, que té un carisma, i tot això funcionaria per un sistema de relació de mestre-deixeble. Un mestre que transmet els seus coneixements als seus deixebles. Hi ha un procés d'iniciació. Tot això és molt important. Bé, a partir d'aquí tenim que aquests sants, alguns d'ells han fundat el que després veurem que s'anomenaran confraries, després ho explicarem quin és el terme anàleg, que mena de confraries, però no tots, és a dir, hi ha sants que les seves tombes seran venerades però no donen lloc a una confraria i d'altres que sí. Ara només en cito uns quants, no cal que apunteu-me, simplement pot que us assoni, no? El Laix, Abdelkader el-Gilani, que el veurem, Ahmad al-Rifai, que va donar lloc a una confraria d'aquestes que s'atreveixen amb filferros i pinxos, i que després va donar lloc al que el coneixem com el fakirisme a les fires i els circs de finals del segle XIX. La paraula fakir, de fet, fakir ve de l'àrab fakir, que vol dir pobre, i que és el membre d'una confraria, un fakir. I aquests fakirs, no sabem per què encara, no està feta bé la història, són aquests personatges que apareixen per les fires, que s'atreveixen amb pinxos i tal. I hi ha confraries, les més extremes, per exemple, aquests a Isaua, que us he ensenyat al principi, aquests, per exemple, les fotos d'això era del 2013, però les del 2014, que eren l'any passat, pues es feien talls amb ganivets, per exemple. No? Fan rites de mortificació, com trobem també a la Setmana Santa amb el cristianisme. I aquest és l'Ahmad al-Rifai, que la Rifaïa és una confraria que fa aquests rites de mortificació.
No és una mica contradictori?
El què?
No és una mica contradictori? Fer-te mal quan en les... Bueno, diuen que segueixen la religió, està prohibit fer de mal, i per això està prohibit fumar, perquè fa mal de salut.
Aquest, o sigui, el rites de mortificació d'algunes de les cofreries, no de totes, és a dir, hi ha unes cofreries puristes que estan en contra d'aquests rites, però en canvi les cofreries que practiquen això, que són unes poques, és la Rifaïa, la Isaua i els Camatxa, també els Ganaua, que són de descendents d'esclaus, els que practiquen aquests rites, doncs les altres cofraries o els ulemes, que són els que dictaminen, no? Si el que tu fas s'adequa a la llei, diuen que això que fan va en contra de l'islam, en efecte. És a dir, els neguen la categoria de... I de fet veurem que en moments històrics tot això és perseguit. Ho explicaré.
Una pregunta.
Sí.
Hi ha escurs justificat?
No, ells diuen, bueno, són... Mira, el cas de la Isaua, a principi, el sant fundador no practicava aquests rites de mortificació. Ell no està escrit, ni sembla que es fa. Amb el temps, els deixebles i els seguidors ho acaben fent, per influència d'altres tradicions. És a dir, si preguntéssim al sant fundador, diria que això va en contra de l'islam, però en canvi, a posteriori s'institucionalitza. Ells et diran que no, que sí, que no passa res, que és, tot això és un món en què tothom diu la seva, no? Però bueno, ara no entrarem en el debat més teològic. No? I una cosa important és que també hi ha dones en la història dels sants. Ara no confonguem, sants, espero que quedi clara la qüestió, sants i cofreries són coses diferents, però en tot cas, amb aquests personatges que us he esmentat, també hi ha el cas de santes, de persones que han seguit aquests paràmetres que us he esmentat i que són conegudes com a senyora, com a l'Alla. L'Alla és el terme, i molts santuaris que ara veurem, doncs es diu l'Alla Fàtima, no? Que vol dir senyora Fàtima, com aquell que diu la Nostra Senyora de Guadalupe o el que sigui, no? L'Alla. En aquestes tradicions, les tradicions de molts d'aquests autors, no necessàriament aquests els que es fan la mortificació, sinó d'altres com Ibn Arabi, que són gent que ha escrit sobre això, el Ghazali, que tenen poesia i grans tractats, aquests autors, a diferència d'aquests que hem esmentat de la gent
això sí que podríem dir més popular, que no llegim mai les fonts. En canvi, aquests altres autors, com Vidnarabhi i d'altres, ells en els seus textos contínuament se'n van a l'ortodoxia. Ells diuen que els rites per unir-te a Déu són justificats, no? I aleshores tot això ells ho presenten com la via per accedir al coneixement de Déu, I per tant no es considera com a heterodoxia des del punt de vista d'aquests, ara ja parlo d'aquest nivell més alt a nivell filosòfic, no? El problema està en que, clar, amb el desenvolupament de la història, aquestes tradicions escrites es barregen amb tradicions orals i amb institucions en què tot es barreja, no? Amb la influència de l'Àfrica Negra, també, hi ha, com us deia abans, hi ha una cofreria, aquí no em dóna temps de parlar-ho, no? Però en el Marroc, per exemple, hi havia molts esclaus, i aquests descendents d'esclaus practicaven, una mica com els rituals dels esclaus a Amèrica, practicava una barreja d'islam amb cultes africans dels seus llocs d'origen. Per tant, hi ha moltes tradicions aquí confluint, no? Si ens anéssim a Turquia, doncs allà també tindríem la influència del cristianisme i d'altres tradicions en els mateixos rites. Bé, del que parlarem aquí són aquestes dues institucions, que és el que explicaré a continuació, que són, per una banda, els santuaris, el culte als sants, i després les cofreries. Aquestes serien les expressions institucionals, és a dir, els llocs físics que s'han establert amb el temps, en llocs on la gent ha anat a fer una sèrie de rituals, que són els que ara explicarem, i on bàsicament han aparegut aquests personatges amb uns poders especials, no? Com són aquests sants. El sant és un humà,
és una persona humana, no és res més que un humà, però aquests humans se'ls atribueixen uns poders especials. Fer miracles, tenen visions, poden fer curacions, això és el que expliquen les llegendes sobre ells, poden haver experimentat la bilocalitat, és a dir, estar a dos llocs al mateix temps, o viatjar a la Meca en segons i tornar. S'apareixen en somnis a la gent. Ara l'explicava el José Luis abans de venir, doncs que un dels conversos a l'islam aquí a Espanya, el Mansur Escudero, que viu en Andalusia, que es va morir, que era el principal líder dels primers musulmans dels anys 1970, que es van convertir a l'islam aquí a Espanya, doncs quan va morir, doncs ara ja, els últims anys, ell s'està apareixent en somnis als seus seguidors, i ja s'està discutint totes aquestes qüestions de santedat al voltant del personatge. O sigui, aquestes pautes que venen de tan antic, les podem trobar aquí encara a casa nostra. Aleshores, aquests sants, quins poders tenen? Sobretot tenen un poder que tenen la capacitat de relacionar-se amb un món invisible, que és el món dels genis. Abans us he explicat, us he parlat d'aquests genis. I aquí, fixeu-vos, és molt important també el que us diré ara, i és que aquests genis estan reconeguts a l'Alcorà. És a dir, l'exemple que us donaré, aquí veureu perfectament com aquestes discussions de l'ortodoxia i heterodoxia, que potser, del punt de vista vostre, diré, home, doncs això sembla que això dels esperits sembla una cosa més aviat heterodoxia, no. És completament ortodoxa. I, de fet, els corrents islamistes, i el que estic estudiant també els últims anys, és com hi ha un retorn de la influència d'aquests genis en el món, també amb la migració, no?, amb el món actual, i formes de curació que intenten treure aquests genis que et molesten, no? Per què? Perquè els genis estan entre els diferents éssers creats per Déu, i que això està escrit en l'Alcorà. Els genis són uns éssers creats d'un foc sense fum, es diu en l'Alcorà, no? Doncs aquests sants, com aquests dos que veiem aquí, això són retrats contemporanis, perquè a la seva època no hi ha expressió en dibuix, i a més de les àrees
també vinculades més aviat a l'Àsia Central, que és on hi ha hagut més expressió pictòrica, perquè en la majoria de zones musulmanes no hi ha un dibuix, no? Aquestes persones tenen uns poders especials sobre aquests genis quan eren vius o quan són morts, i també tenen una relació especial amb els animals, si us fixeu,
Això també és propi, tipus també com el que era això, Sant Francesc d'Assís i aquests sants, que tenen un poder especial respecte als animals, amb una gasela o un lleó. Aquest és Abdelkader Jilani de Bagdad, que donarà lloc a cofreries, bàsicament la cofreria que es diu Jilali o Kadiriya, que serà bastant important a diferents llocs del món islàmic. Fixeu-vos en els atributs, com el rosari, que després, no sé si em dóna temps de parlar, però formen part de la vida cofràdica, els llibres, els rosaris de contes per contar les oracions. I aquest altre és Ahmed Tijani, que és una cofreria més moderna, o sigui, aquesta és de les més antigues, i aquesta altra, la de la Tijania, està fundada a Algèria, al desert, i va créixer molt, sobretot per l'Àfrica Negra, i molts dels africans que tenim aquí immigrats del Senegal són d'aquesta cofreria Tijania. I per tant són també com una mena de patrons protectors, que aquí sí que s'assembla als sants que podem trobar en el món cristià. No? Bé, faré un esbós de canvis històrics sobre aquestes qüestions. No? Una d'elles, que això és una primera aproximació al que pot ser un d'aquests santuaris, no? És un espai, com veieu, un edifici. Això són edificis que després apareixeran en el documental també, que són de la zona del Rif, però que podem trobar en altres llocs del món islàmic, que és bàsicament un petit edifici amb una cúpula, la kubba, que es diu en àrab, no? Que corona el que hi ha sota, sempre a sota d'aquesta cúpula hi ha la tomba d'aquesta persona considerada com a santa o com a wali, no? O com a, si és una dona, també, I aquí veieu a la dreta la imatge de la... No sé si potser... Sí, millor. Entremig, que ens hi veig. Podeu prendre punts bé. Fixeu-vos que són colors molt xulos i els mata una mica, però bueno. Això és l'entrada, i aquí veieu, això és la tomba coberta, hi ha un manteniment de la tomba amb unes peces de roba. No? Com podeu comprovar, està la cosa una mica destartalada, ja en el documental comprovarem i veurem, no? Que en realitat això són institucions ja molt, molt marginals en decadència, però que durant la història han tingut un paper molt important. Un dels debats centrals en tota aquesta història, des de l'època medieval fins ara, és el debat sobre la tomba, sobre el mort, sobre si aquesta persona morta, quin és el rol d'aquesta persona, no? Si la polèmica sobre si és un mediador amb Déu, si això és lícit o no, i si s'està fent un culte a la tomba. Bé, els defensors, com veurem en el documental, diuen que no, que tu vas aquí, vas a pregar, se suposa que aquí hi ha baraka és una paraula també en àrab que és molt difícil de traduir, no m'atreveixo molt a dir què significa, no? Però una mena de benedicció, de poder protector, moltes coses, no? Però en realitat diu, no, jo estic aquí demanant, però estic demanant a Déu. Els corrents més legalistes o rigorosistes diran, no, això és una aberració, això és una desviació, no es pot anar aquí a una tomba i fer una sèrie de rites com els que explicarem, no? De sacrificis, una sèrie de qüestions vinculades a l'espai, com els exvots. Veurem que hi ha exvots, que és com quan pugeu a Montserrat, veiem, abans d'entrar a dintre de Montserrat hi ha una sala on hi ha cames de cera i vestits de núvia, doncs aquí ja veurem que és el mateix. La gent, de fet, això sí que és un element comú. La gent deixa peces de roba per o bé tenir fills o demanar curacions, tant en els sants cristians com també en aquests santuaris.
Però, si no es fa pel sant, per què s'ha de fer directament? Ja, es pot fer a casa directament.
Es pot fer a casa directament.
Perquè però, sí, si vas, vas a casa per pregar-li a Déu, no té sentit ja anar fins a aquesta tomba per pregar-li a Déu. Vas a casa teva tranquil·lament. Perquè no necessites una persona de per mig per pregar-li a Déu. És una relació entre tu i Déu, no entre tu i el mediador i Déu. Saps què vull dir?
Sí, sí, jo només explico el que ha passat al llarg de la història.
Ja,
no,
ja.
No dic, no estic dient arguments ni a favor ni en contra, ho exposo, eh? I després veurem com els que hi venen et diuen que sí, que també és... Normalment, clar, els humans normalment no volen quedar-se a casa. Volen crear comunitat, clar, llavors també per què vas a la mesquita, no? Pues te podries quedar a casa i no cal anar a la mesquita.
Sí, però a la mesquita vas a Déu, no a una persona.
Ja, no hi ha ningú,
no hi ha ningú mort allà per pregar-li.
Bueno,
saps?
És...
Ni t'hi deixes raó.
O sigui que esteu... Ja ho discutirem després. Ja ho discutirem. Eh? Aleshores, sempre se cita un autor medieval del segle XIII, Vintimilla, que se suposa que rebutjava moltes de les visions, no?, que exposen alguns d'aquests, com Imnarabi, no? Que se suposa que aquest Vintimilla, que estaria en contra d'aquest culte a les tombes, cosa que després s'ha comprovat que no és tan així, no? Que no és tal com se'l presenta. No? Hem d'anar a èpoques posteriors, per exemple, al wahhabisme. El wahhabisme és aquest corrent més, com ho diríem, que apareix justament quan la Revolució Francesa, no sé si us en vam parlar l'altre dia amb la Laura, el wahhabisme és un moviment molt important, no? Apareix a l'Aràbia Saudita, i no casualment és just paral·lelament a la Revolució Francesa, és a dir, ve a ser com una reacció, si voleu dir-ho així, no? I el wahhabisme va, diguéssim, aquests moviments sí que explícitament anava a, bueno, dient que tot això de les tombes, del culte al mort no pot ser, i aleshores, bueno, anaven directament a la... obertament a atacar la figura dels sants o els santuaris, i després molts autors s'agafaran amb aquest moviment per defendre aquest atac a les tombes. No? Aquest és un primer, diguéssim, estem parlant de finals del XVIII, que ja és l'inici del segle XIX, que és on començaran a passar una sèrie de coses. No? Al segle XIX apareixerà el que es diu el reformisme islàmic, no? I aquest reformisme apareixerà en debats entre els defensors, no?, d'aquestes tradicions sufís en tensió amb aquest reformisme. Aquí veiem un exemple que és un personatge que estic estudiant, que és de Mostaganem, d'Algèria, que és Ahmed Al-Alawi. Aquí veiem una fotografia seva, viu fins a l'any 1934, i és el fundador d'una confraria que es diu Alawiya. Aquesta és una confraria que serà, o sigui, no és d'aquestes, diguéssim, no fan rites d'aquests de sang ni res, és a dir, formarien part dels rites d'ascesi, d'entrar en comunió amb Déu, però sense aquests rites de mortificació. Aleshores, quan ell estava en vida, ell mateix es va posar en discussió amb els amb ulemes de l'època, en concret un que es deia, amb això dels noms tampoc us vull marejar, no? Un que es deia Bimbadis, i va haver una autèntica polèmica entre tots aquests, entre aquests sectors, i ell va escriure un llibre en defensa del sufisme als anys 20, explicant que aquest... Ara oblidem-nos una mica dels sants, sinó més aviat del sufisme com a filosofia, si voleu, dient que en el sufisme estava, en realitat, un seguiment real de l'islam, com a comunió amb Déu i seguint l'exemple del profeta, però no com una desviació. És als anys 20, per tant, imagineu-vos que la cosa ja ve de lluny, aquesta mena de tensions. Una altra cosa és que, a posteriori, quan es mora, i això és una cosa que sí que trobarem, que és que quan un personatge amb molt carisma es mora, aleshores els espais de pelegrinatge, les seves tombes esdevenen com llocs de pelegrinatge. Ara faig un salt un moment en el temps perquè veieu, per parlar-vos d'una cosa que és la barreja d'elements. Aquest personatge defenia el sufisme però també va incorporar elements d'aquest reformisme que criticava amb ell. Un exemple molt clar el trobaríem amb un moviment que està viu al Marroc avui en dia que es diu justícia i beneficència o justícia i caritat, és molt difícil la traducció exacta, que és Adel Walixan, del Sheikh Ateslam Yassin, que és una persona que va lluitar molt contra el rei Hassan II i que el rei li va fer una arresto domiciliària a casa seva. No? Aleshores ell no podia sortir de la casa de Salé. I el moviment seu és un moviment que és una barreja de cofreria. Hi ha un treball d'un antropòleg marroquí que es diu Tosi, que va estudiar com aquest moviment era una clara fusió entre elements d'islamisme com a ideologia política, de prometre un futur millor, de que si practiques bé l'islam s'haurien de reduir les desigualtats socials, etc. Però l'estructura de la seva organització era la d'una cofreria, una tarica, que ara parlarem què és això, no? És a dir, les formes d'iniciació d'entrar en el grup segueixen estructures tradicionals com les cofreries. I quan es va morir aquest senyor, el Ateslam Yassin, bueno, literalment es va produir una mena de pauta de culte, no de culte, de peregrinatge a la tomba. Aquí, a més enllà de si és lícit o no és lícit o el que sigui, és una pràctica tan introduïda en aquest cas del Magreb o del Marroc del culte a la tomba que la gent, que jo no sé per què, però la gent anava a la tomba d'aquest senyor, com també ha passat amb, que això és una altra història política que no entrarem, amb els reis, no? Amb el mateix rei del Marroc, que també bueno, han instaurat allà la tomba com un espai de, no direm de culte aquí, però les tombes són espais de memòria importants, no? Perquè vegeu que tots aquests debats, aquestes tensions són antigues. Aquí veiem, això són cartes postals, no són documents objectius, però bueno, veiem com aquests rites de mortificació, que no sabem, no tinc molt clar si és una Isaba o un Hamatxa, però és igual, que era una d'aquestes cofreries extàtiques, que aquí evidentment li fan fer per la foto, diu, bueno, vostès ara fotin una xafa al cap, no? Perquè està fet per fer la postal, eh? Però en tot cas, aquests Hamatxes ho feien, eh? Ho feien i encara, bueno, i sabem que després es van substituir les estrals per peces de fusta, eh? Aquests rites i les cofreries que per la festa del Molut de la celebració del naixement del profeta sortien aquestes cofreries. Aquí veieu un primer exemple d'aquests rites en què la gent va anar fets de la mà, hi havia com una processó i tot això era molt públic i col·lectiu. Com que una part dels cofrares començaven a entrar en trànsit, es començaven a donar cops, saltava sang, etc. I en aquesta època està naixent aquest moviment reformista dintre de l'islam, que en el cas del Marroc es vincula al nacionalisme marroquí, els nacionalistes es van queixar d'aquestes pràctiques i les autoritats colonials franceses i espanyoles secunden aquestes protestes i es produeix, als anys 30 ja, es prohibeix la pràctica pública d'aquests rites de mortificació. És a dir, hi ha una prohibició bàsicament en públic, eh? Bé, abans us he citat un exemple de sincretisme entre reformisme i tariques amb aquesta organització del Marroc de finals del segle XX. Me n'havia deixat una d'important, que és els germans musulmans, els famosos germans musulmans, que són presentats com un dels primers moviments així més de l'islam polític que neix a Egipte l'any 28.
és bàsicament un moviment reformista islamista, però que té també en la seva organització elements d'aquestes cofreries. De fet, la idea de la germanor és acollida a moltes de les cofreries, i els ijuan, els germans, no? La idea de germanor. Per tant, diguéssim, són fenòmens que, com veieu, no és que sigui purament moviment estrictament només de certa ortodoxia, sinó que s'agafen elements previs, i això no és pas nou, sinó que és bastant normal al llarg de la història que les institucions agafin elements sincrètics de diferents tradicions, no? I bé, durant l'època colonial, per tant, passen coses com aquesta, i si ens n'anem a situacions postcolonials, veurem com, davant el creixement de l'islamisme polític, en el cas del Marroc o d'altres estats, l'estratègia serà impulsar, després veurem alguna imatge que ens ho il·lustra, no? Fomentar el sufisme, les cofraries, per contrarrestar aquest islam, no l'islam, aviam, que no ens confonguem aquí, no? No l'islam dels ulemes, sinó aquest islamisme més radical, no? Si podem, difícil d'encasillar, no? És a dir, que hi haurà una política més o menys implícita o amagada. Això és bastant recent, no és dels anys 70 o 80, sinó més aviat ja dels 90 i 2000, d'afavorir, després veurem una imatge, de fet, del ministre actual de fer religiosos i jabús, que són els béns, uns béns de caràcter religiós que hi ha al Marroc. El ministre és un membre d'una d'aquestes cofraries que es diu Buxixilla, que de fet aquest d'Islam Yassin que us he dit abans havia estat membre d'aquesta cofraria d'Islam Yassin. Altres exemples en altres espais, perquè veieu la gran dinàmica i la importància de tot això al segle XX, l'antiga URSS, durant el segle XX, gran part del segle XX, la Unió Soviètica, amb la ideologia comunista, va prohibir l'expressió de l'islam en general i sobretot d'aquestes cofraries que eren molt importants a l'Àsia Central. Aleshores, quan va baixar el mur de Berlín, en els anys 90 va reemergir d'una manera molt, però molt i molt important, a totes les repúbliques de l'Àsia Central, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, les cofraries. Ara són uns actors importantíssims que en realitat estan en competència amb aquestes formes que venen més aviat del món àrab, si voleu dir, de l'Orient Mitjà, o amb aquestes importacions estranyes que han arribat a l'estat islàmic, que també estan una mica per aquella zona, que estan en tensió amb aquestes institucions que són molt i molt importants. De fet, bueno, tinc uns llibres que m'han arribat encara per llegir, perquè o sigui, hi ha molts estudis fets sobre l'islam d'aquestes cofreries de l'Àsia Central que tenen molts elements de xamanisme que ara no entrarem aquí a analitzar, no? Rites terapèutics que després sí que explicaré, no? Però que en tot cas és perquè tingueu només la idea aquesta que en aquest espai de l'Àsia Central també ha tingut un paper molt important tot això. I com a exemple d'aquestes tensions entre un islam que doncs que no considera lícita els santuaris i les tombes d'aquests sants, són fotografies d'un llibre molt interessant fet sobre el Iemen. I en concret, això són tombes que es van destruir l'any 1994, quan hi ha una guerra civil al Iemen, i en concret són quan la part del Iemen del sud que va desenvolupar una ideologia més aviat socialista, no? Les tropes del nord, quan arriben a Aden, a la zona aquesta del sud, doncs es produeix aquestes destruccions perquè bàsicament els soldats i les tropes que arriben amb les tropes del nord havien estat participant ja a la guerra de l'Afganistan
i portaven ja una sèrie d'idees vinculades en aquest tipus d'ideologia política, no? I d'aquí una mica la destrucció d'aquestes tombes, no? Després, una mica per fer aquest pica-pica, no? General que estem fent ara, no? Una mica per veure exemples de diferents moments, ara passarem a veure estrictament santuaris i cofreries, és un fenomen també molt curiós
vinculada a tota aquesta qüestió, que és la següent. Algú coneix aquest caricaturista?
Es diu Josso, Josso en francès. Són unes caricatures molt conegudes de principis del segle XX i ell es va convertir a l'islam, i en concret a la cofreria que he explicat abans, a la Huilla, aquest senyor que hem vist abans, es va convertir als anys 20 en aquesta cofreria. El Josso és un llibre, i ara m'he comprat llibres que s'han editat a França, molt interessants. És un caricaturista, ell és anarquista, i és dels autors principals a crear tota una iconografia que criticava l'Església, el capitalisme, els burgesos. Aquí veieu una mica de vianda de bourgeois, no? Car de burgès, i aquí aquest, bueno, preparant, se suposa que una bombeta, no? Va caricaturitzar també el colonialisme, i és una iconografia que ha estat utilitzada per moviments socials també a posteriori. És a dir, era un crític de les contradiccions, ara que estem parlant aquesta setmana de tot això de França i tal, era un crític de les contradiccions de la República Francesa. Égalité, fraternité, etc. Ell veu que aquest ideari que es presenta com a tal, a la pràctica no existeix. Hi ha dominació de classe, també de gènere. Està visualitzant ja diferències de gènere de manera molt important, el paper de la religió com a dominació i la crítica al colonialisme. És un autor que té unes caricatures molt bones de crítica al colonialisme, i fart d'aquest context, si voleu dir, occidental, se'n va a Tunis i queda prendat una mica de tota la visió bastant orientalista, i es converteix a l'islam. I durant un temps escriu aquest llibre, El sendero d'Allah, La sentia d'Allah, on explica per què s'ha convertit, però s'ha convertit en aquest islam de la cofreria, aquest islam més aviat sufi. És a dir, aquest sufisme, aquesta perspectiva més filosòfica, que no pas religiosa, si voleu, ha atret durant el segle XX a molts occidentals. I abans ho dèiem també amb el José Luis. És a dir, no és fins als últims anys, bàsicament als anys 2000, que els conversos a l'islam europeus han entrat en aquesta visió més ortodoxa. Històricament, els conversos han entrat més aviat per aquest vessant més, si voleu dir, més light, que potser no practiquen tant, sinó més aviat com a visió del món, com a visió gairebé filosòfica, si voleu, no? Aquests conversos espanyols que us he dit abans. Aquests conversos, la majoria d'ells, als anys 70, són anarquistes i comunistes. I la seva entrada a l'islam esdevé com una mena de creació d'una nova utopia. En fi, m'ha semblat interessant de posar-vos aquí el personatge, perquè veieu que aquestes interpretacions, que podem dir per entendre'ns, de la heterodoxia, han atret especialment a persones i també a científics, pensadors, i a tot aquest... Bueno, és una anècdota, però el famós, el Jean-Jacques Cousteau, sabeu qui és, no? L'oceanògraf, doncs hi ha una llegenda urbana que si diu que si al final es va convertir a l'islam, bueno, no està molt clar, no? Bé, anem a veure ara estrictament a la qüestió dels sants i especialment els santuaris i com funciona el culte als sants, o com ha funcionat històricament, i els rites que els envolten. Això són uns santuaris al voltant de la zona de Melilla, Benicicar, que és en part el documental que veureu després on està filmat. Són santuaris de... Em sembla gairebé que és pràcticament el mateix d'aquesta zona. En aquí veieu un exvot
és, si us hi fixeu, són, és una, jo que encara tinc al cap els crius petits que els, fa poc que els tenia, canviant bolquers i la robeta, això es pot intuir que és un d'aquests cossos de nen, de roba de nen petit, d'una peça que li fiques els bolquers aquí amb els botons, és a dir, una senyora en principi ha portat aquesta peça d'un nen principi per, bueno, com en els expots del cristianisme, o bé per demanar alguna cosa o per donar les gràcies perquè algú s'ha curat o per esperar alguna cosa d'aquest curís. I molts dels esbots de les peces de roba que es pengen són també vinculades sobretot a qüestions de fertilitat. És a dir, aquesta religiositat femenina que trobem al llarg de la història bàsicament ha estat per donar resposta a problemes molt quotidians. Trobar marit, fertilitat, perquè vaja, les estructures de parentiu magribines, doncs, sense aquesta fertilitat la dona doncs pot acabar tenint problemes de reconeixement o fins i tot de ser divorciada si no té aquesta fertilitat. Per tant, ha estat com una mena d'obsessió aquesta fertilitat, i d'aquí aquest anar amb aquests santuaris per intentar trobar solucions o una mena de xupluc psicològic i simbòlic per això, no? Per tant, l'edifici en si d'un santuari és això, un espai amb un edifici, però també amb uns espais naturals. Si us fixeu, aquesta peça no està dintre de la tomba, està en un arbre, en un element de la naturalesa. Bé, aquí es fa molt difícil explicar què està passant aquí. Què podríem dir? Hi ha una interrelació entre qüestions religioses islàmiques i preislàmiques, de cultes a la natura que existeixen per tot el Mediterrani i que consisteixen, en fi, en esperar, hi ha molts cultes agrícoles també, no?, vinculats a la terra i a la fertilitat, que trobaríem en diferents cultures. Aquí gairebé podríem parlar d'elements més o menys universals, no?, vinculats als vincles amb la natura i la fertilitat i la reproducció, però també pot ser, en alguns casos, aquí no, però també hi ha casos que s'expliquen que sota d'un arbre hi ha enterrat un sant, que es diu, són llegendes. Per tant, o bé són arbres que estan al voltant del santuari o que se suposa que hi ha algun sant enterrat, no? També hi ha una qüestió molt desconeguda d'un fenomen que es coneix en el nord del Magreb, que es troba a Algèria, Tunis, que és una paraula berber que es diu Abdal. Un Abdal és una zona protegida, una zona natural, és a dir, pot ser un bosc, pot ser una zona humida, i en aquesta zona hi ha una prohibició d'entrar durant una època de l'any. En l'Atlas del Marroc, i aquí tenim unes tesis doctorals de gent que ha estat treballant això, a les tribus de l'Atlas existeix aquesta institució que són com uns béns comunals, uns béns comuns gestionats pel grup, i que funcionen de la següent manera. Quan la herba creix més a la primavera, es prohibeix que els ramaders portin els ramats a menjar en aquestes pastures, és a dir, per facilitar el creixement de l'herba, i es prohibeix d'entrar-hi, és a dir, són espais protegits. Però hi ha una sanció simbòlica religiosa d'aquest espai, és a dir, quan la gent de la zona vol entrar en aquesta zona de l'Agdal, fan un sacrifici al santuari, perquè se suposa que aquest sant és el que té el control dels gens de la zona, i si entressis abans d'hora, els genis podrien atacar, i a veure, el que va estudiar aquest company que va fer el treball de camp, no?, els pastors explicaven i deien, és que si entres allà està fent cafè i el cafè se't cau, els animals es tornen bojos perquè els hi entren aquests genis, perquè han trencat la prohibició. Doncs bé, aquests, és a dir, en algunes zones els santuaris juguen aquest paper de, bueno, d'àrbitres per accés en aquestes terres, diguéssim, prohibides o controlades comunalment. És un, si us fixeu, és un sistema ecològic, que està basat, és un sistema simbòlic que permet el manteniment, la reproducció del sistema natural, i està pensat explícitament per això. I evidentment aquests sistemes ara estan també en perill, perquè com que tot se centra en el culte als sants i la desconsideració d'aquest culte fa que la gent deixi el culte als sants, es para la prohibició i ja s'estan trencant una mica les regles del joc, no? I estan apareixent projectes de fer fins i tot camps de golf amb capitals de Qatar i no sé què, no? En zones d'aquestes. Per tant, aquests santuaris també han tingut, el santuari en si, també han estat espais com a zona prohibida i també per amagar-s'hi. La zona aquesta prohibida és coneguda amb la paraula aquesta, la paraula haram, que potser us sona, que vol dir prohibit. Doncs, la majoria de santuaris tenen una zona que es diu horm, que vol dir això, espai prohibit. I històricament s'hi han refugiat gent que l'estan perseguint o que a la guerra colonial a Moulay Abdeslam, que és un lloc també de muntanya, doncs els rebels contra els espanyols s'anaven a amagar en aquell santuari perquè deien que allà no, una mica com si fos gairebé el lloc de cuc amagar, no entraven allà i allà salve, no? Aquí sabem que no poden entrar, i era així, els espanyols no entraven perquè era un espai considerat sagrat, no? Els rites que estan vinculats amb tot això, com us deia, és bàsicament, és un rite molt femení, és a dir, aquí van homes i dones, però històricament han estat dones les que han anat en aquests espais. Consisteixen en aquesta ziara, en aquesta visita, que és el que dona títol al documental que veurem, amb una visita a la tomba i deixant aquests exvots, però en realitat el que es fa és una mena de reciprocitat. O sigui, en els exvots cristians, tu el que fas és dones alguna cosa a canvi de que, i aquí no sé si dir si el sant o Déu, o com a mínim que aquest intercedeixi per tu, però que sigui Déu el que t'ajudi a, en fi, solucionar aquest problema que tu tens, una malaltia mental, un problema de pell, tenir fills, casar-te, i a canvi, en aquesta reciprocitat, tu deixes un plat de cuscús als descendents, deixes unes gallines, deixes unes espermes, deixes uns diners, fas una ofrena en aquesta tomba. En alguns casos també es feien circunvalacions, voltes, emulant el que es fa també a la Meca, circunvalacions a la tomba. De fet, hi ha moltes tradicions al nord d'Àfrica que diuen que, per exemple, Moulay Abdeslam és un santuari que hi ha a prop d'uns quilòmetres de Tetuán i Tànger, i hi ha una mena de peregrinatge que li deien el peregrinatge dels pobres. Els que no poden anar a la Meca fan tot un peregrinatge per les muntanyes i que donen unes voltes per allà perquè no tenen diners per anar a la Meca. En aquests espais són espais també, en diem, de, podríem dir, etnomedicina, on es fan curacions bé a partir del mukaddam, és a dir, el responsable que està allà, doncs que fa, jo què sé, curacions amb la mà, que recita o diu paraules i toca la mà d'algú i fa aquesta curació, en contacte amb elements que hi ha aquí, com pugui ser l'aigua, amb fang, amb pedres. En aquí no estem parlant d'elements màgics, sinó que moltes vegades són rites que segueixen al sistema grec de curació, al sistema humoral, no sé si coneixeu què és tot això, és la medicina humoral de fred i calor, és a dir, si tens un constipat que és fred, et prens una cosa calenta, eh? Per això també molts d'aquests santuaris estan al costat de, com es diu això, d'espais termals, d'aigües termals, eh? El Marroc, Sidi Harrah, i d'altres, i són llocs on hi ha aigües que netegen els ronyons, eh? I que són com una mena de balnearis, eh? També hi ha alguns llocs molt particulars, aquí us faig 5 cèntims des del lloc més exòtic, que està a prop de Meknès. Aquest lloc és bastant perillós, eh? Diguéssim, en termes de màgia es coneix com a Sidi Ali. Està a 15 quilòmetres de Meknès i és un poble molt perillós en quant es fa molta bruixeria. Tu vas per allà i és un carrer que hi ha desenes i desenes d'animals per sacrificar, i d'aquesta mena nosaltres fèiem broma amb els companys, li diem com un kit de màgia, no? On hi ha camaleons i tota mena d'elements vinculats a la màgia, que tu els compres i llavors te'n vas a una cova que està dedicada amb un dimoni, amb un geni femení que es considera molt perillós, que es diu Aisha Candisha. Aisha Candisha, eh? Us sona, no? Us heu sentit a les famílies...
És com un insult, o sigui, del Konya.
Sí, sí.
Quan...
Per espantar el nen.
Sí. Ets una Aisha Candisha.
Sí, no? Un dimoni en perill, no? Doncs hi ha una cova, en el Marroc hi ha diferents llocs, coves, on es pensa que hi ha aquesta Aisha Candisha. I aquí la gent ve i, bueno, porta aquestes ofrenes. Però sabeu què és el més interessant d'aquest espai? Jo això no ho sé jo directament, eh? Però la noia que hem fet un documental i ha estat, i ho contrasta, i he estat llegint articles, és un espai també on estan anant molts homosexuals marroquins, no estrangers, eh? Aleshores, fins i tot, i això a l'Estat li preocupava molt, i van estar al darrere i tal, fins i tot una mena de casaments entre homosexuals. I ja és rizando el rizo del superrizo d'aquest espai. I de fet ho puc documentar directament amb la companya amb la que estem fent ara un altre documental. Va acompanyar amb una persona de Melilla que és homosexual
i que va fer l'itinerari dels santuaris. I aleshores aquesta persona va estar en trànsit i que hi ha el terra, és un Sidi Togok, que és estar una mica més amunt d'aquest Sidi Ali, no? Per tant, com veieu, aquí sí que és heterodoxia pura en tots els sentits, no?
Bé, anem seguint, sí? Segur que hi ha moltes preguntes, ja les després ho discutim, eh? Que estic tirant aquí molt material. Ara passem, si ara hem vist el que són santuaris, però hem de diferenciar del que veurem ara. Ara parlarem del que jo estic anomenant aquí una cofreria, que en àrab és una tariqa. Tariqa vol dir un camí, una via. És una via mística, un camí. I per què camí? Doncs segons els autors, els primers autors que van formular el sufisme més intel·lectual, vull dir, eh? No aquest més de quedar-te que si talles els braços, no, estem parlant ja de la base més filosòfica, on presenten el que veurem aquí com si tu ets membre d'un d'aquests camins per assolir aquesta impregnació en Déu. Aquesta frase poètica del soc allò que estimo, és a dir, en què tu entres en Déu i Déu entra en tu. Però clar, al costat d'aquesta, si voleu dir, cosmologia, manera d'entendre el món, hi ha la institució, que és el que us explico ara. És a dir, històricament, el que ha donat lloc a aquestes tariques, han estat, o sigui, institucions. Institucions que han tingut un paper social, polític i econòmic molt important. Un cop hi havia la fundació de la confraria, normalment era una escissió d'una altra que ja existia, es construeix en uns edificis, bàsicament, els edificis, això ho veurem molt bé en el documental, és una barreja de mesquita i lloc de trobada que es coneix com a zàwiya. Una zàwiya és, literalment vol dir cantonada, però per la part de dintre, és a dir, aquest matís no l'he sabut mai perquè és així, però és a dir, es refereix cantonada, però això que estem veient aquí, des del punt de vista de dins. Això és una zàwiya, és la zàwiya alauiya de Melilla, que està a dins de Melilla. Això són les 4 del matí, jo estava aquí mig dormint, com aquests que estan aquí, i la gent es va aixecar per fer un ritual que després us explicaré. Això és una d'aquestes zàwiyes. Les cofraries més importants van anar construint aquestes zàwiyes en diferents punts geogràfics. I d'aquí que adquirissin un poder polític molt important. Podríem dir que són unes institucions del que ara en diem transnacionals, transtribals. Es troben en diferents punts. I per aquí tenim unes il·lustracions. Aquí això està extret d'un llibre sobre la cofraria Sant Ursilla, que és una cofraria que es va aixecar a la zona de l'actual Líbia i Egipte en contra dels italians i els britànics, i com veieu cobria tota aquesta àrea entre Líbia, Tunísia i part del Txad, i amb totes aquestes rutes i de diferents àvies que feien que un membre d'aquesta cofraria sabia que tenia xupluc en aquests diferents llocs. De la mateixa manera que d'altres cofraries, les més importants, tu podies sortir, si estaves aquí al Marroc, i anaves trobant àvies i podies arribar fins a molt lluny dormint en aquests llocs. És un espai important en aquest sentit, no? En el protectorat espanyol, 1912-1956, tenim aquest mapa fet per la pròpia administració, on podeu veure com a cada tribu hi ha com 4 o 5 cofraries. Cada icona és una cofraria diferent, no? Per tant, com veieu, cada tribu tenia el seu conjunt de cofraries, i que tu podies anar d'un lloc a l'altre i pel deure d'hospitalitat aquestes àvies t'acollien. I insisteixo, moltes d'elles estan en crisi, en desaparició, però històricament han ocupat un lloc molt important, i algunes d'elles, avui en dia la més important és la Moixixia, que està per aquí una mica més a baix, a la zona francesa, i aquí quan fan els seus rites ve gent de tot el món, i aquesta dimensió transnacional fa que els estats també els tinguin molt respecte. I de fet, a l'època colonial, i és el que he estudiat jo quan vaig fer la tesi, doncs el que temien els colonitzadors era aquesta capacitat que podia tenir la cofraria de mobilitzar els seus seguidors. Si el xeic, el cap de la cofraria, aconseguia, no?, feia un discurs, no?, de que hem d'aixecar-nos contra els espanyols, que això volia dir que tota aquesta xarxa de seguidors es podia aixecar contra els espanyols, i és de fet el que va passar en molts casos. També es temia, aquesta és la cofraria alauiya que he estudiat, que està a Melilla, però que venia d'Algèria, de Mostaganem, i si us fixeu, això és la frontera entre el Marroc i Algèria, la frontera dels dos protectorats. El que temien aquí les autoritats eren aquests vincles, el fet de que els cofrares anaven i venien d'una zona a l'altra, i ells temien la fidelitat d'aquestes persones. Deien, ostres, estan anant tant aquí, i potser, i de fet és veritat, que molts d'ells eren espies dels francesos.
Sí. Aquesta cofraria té alguna cosa a veure amb una família gran del Marroc?
No, no es pot confondre el que en diem la família alauita o alauí, és la genealogia pròpia. No, això és una altra, no és el mateix. En l'estructura de la cofraria també hi ha la iniciació també es produeix per mestre deixeble. En el documental veurem un petit exemple, es veu això, el que vol entrar a la cofraria li dona la mà amb el mestre, que et dona confiança i tu entres en un procés. En algunes de les cofreries hi havia un període d'entrada que consistia en un aïllament durant uns dies, en què t'aïlles del món, no veus la llum, menges un cop al dia i estàs sol, i gairebé, si et permeteu la broma, lògicament al cap d'uns dies tens visions. Estàs tancat, sense llum, menjant un cop al dia, sol, i induït, perquè tu vols veure tal el mestre, doncs al final la gent acaben veient coses, no? Aleshores, aquest era el rite d'iniciació d'entrada, no? I amb un procés d'aprenentatge de les oracions de la cofreria. És a dir, aquestes cofreries segueixen els pilars de l'islam iguals, tothom ha de resar, és a dir, fan tot el que fa qualsevol musulmà, i a més fan uns rites que ells diuen que els permeten aprofundir en el seu acostament a Déu. I aquests rites bàsicament són els següents. Són l'entrada en els poemes, o sigui, la lectura de poemes que escriuen els xics, els caps de les cofreries aquestes, que són poemes místics que parlen de com parlen de la divinitat, de com fer el bé, però sobretot són coses molt bastant filosòfiques, eh? I a més d'aquests poemes, el que hi ha són una sèrie de rituals, i que són els següents. Hi ha una, normalment en els rites aquests sufis hi ha dues parts. Una que es coneix com la sama, que vol dir d'escoltar, és una audició, ho veurem també en el documental. La sama, que vol dir escoltar aquests càntics, que a vegades són poemes, són part de l'Alcorà, recitacions, però majoritàriament són poemes del fundador. I després, això és un element bastant comú a totes les cofreries, però després ja el que varia és aquesta segona part, que és la part de la dansa. La part de la dansa, aquí hi ha un gran bano d'opcions. Hi ha cofreries molt ortodoxes que es queden només amb l'audició i la recitació i que no van més enllà, d'altres que diuen que per ajudar el cofrare a entrar en aquest estat místic es pot fer una dansa, i aquí hi ha el que es deia aquest pano, no? Hi ha diferents maneres. Hi ha la que tenim en aquesta cofreria a la Uilla, que surt en el documental, que és fer un cercle amb els homes o dones, és a dir, aquí veiem homes, les dones també ho fan separats de les dones, agafats de la mà. I aquí hi ha molt el que trobem també en els dervitxos turcs, que sembla ser que hi ha tota una simbologia d'encarnació de l'univers, dels astres girant al voltant del sol, etc. Aleshores, fan un cercle i al centre hi ha aquesta mena de, en canara li diuen el kot, que és el polo, el pol central, que va conduint aquest rite, i les persones agafades de la mà fan unes genuflexions, inclinant el cos endavant i endarrere, i repetint el que és, en aquestes cofreries es diu el dhikr, que és la repetició, és una repetició de les salmòdies de la cofreria, i principalment el nom de Déu, el nom d'Allah, que surt de l'interior del cos d'una manera molt especial i que té tota una simbologia de com la persona s'està implicant, perquè la manera en què ho diuen és bastant particular, no és tan fàcil de repetir-la. I els que han analitzat això fent comparativa ritual amb altres rites d'altres cultures, el que veiem és que hi ha el que es coneix com la hiperventilació. És tot un moviment de respiració que amb el temps et porta, té un efecte físic de que la consciència se te'n va anant, no? I que porta aquest estat d'embriaguesa del qual parlaven. Embriaguesa no estic parlant d'alcohol, és un estat mental, no? I aquí veiem, quan el cercle es va ajuntant, veiem aquí els més fervorosos, que es porten aquí, això pot durar una hora, no? Aquí movent-te, no? En què estàs suat, i al final es queda com, hi ha una fase més freda, eh?
Aquesta és una cofreria, diguéssim, intermitja, llavors hi ha aquestes altres que hem vist que són més heterodoxes, en què? O sigui, aquí no estem parlant de genis, aquí és, estem parlant d'unitat amb Déu. En canvi, aquestes més heterodoxes, en allà sí que els que estan allà fent la dansa ja no estan parlant de Déu, sinó dels genis. Es volen treure el geni o el que sigui, la gent és quan comencen a fer-se talls o a caure al terra, amb la música. Però que serien aquestes que us he dit abans, els Aizawa o els Camats. Queda clara la idea? Jo crec que anirà bé, ara us poden quedar mig clar, quan vegueu el documental us acabarà de quedar clar que era un dels objectius de del documental. No? Per tant, diguéssim, a les cofreries hi ha una gran diversitat d'elements. No? Bé, a l'últim bloc, que no m'estendré gaire perquè si no tindrem temps després pel debat, l'últim bloc us volia exposar una sèrie de qüestions, o sigui, un cop presentades aquestes pràctiques, no? És a dir, més enllà dels debats, si estem d'acord o no, o sigui, una constatació és que això està, existeix, i al llarg de la història ha estat molt i molt important, i en els darrers anys està experimentant una transformació de la qual després ho podem discutir a partir del documental, que és una, en alguns casos, decadència perquè els assistents cada cop són menys, en altres hi ha confraries que estan pujant i guanyen terreny, però el que segurament està en decadència segur és el culte als sants que hem vist abans amb aquests santuaris. Això està claríssim que sí, no? El que volia acabar aquest bloc amb un bloc que li dic la dificultat d'aplicar aquestes dicotomies que estem veient per una sèrie de paradoxes. Quines paradoxes són? Pues he posat aquest exemple dels genis, del fet que tant els que s'autonomenen ortodoxes o simplement musulmans o els que formen part d'aquests cultes que hem estat analitzant aquí, tots ells, els uns i els altres, comparteixen la certesa, i aquí no utilitzaré la paraula creença, jo és una creuada personal que porto uns anys estudiant, el terme creença ens despista moltíssim perquè es basa en el principi de que una creença és una cosa falsa, que nosaltres, moderns, molt científics, en canvi la creença és dels supersticiosos. A mi m'agrada més utilitzar el concepte de certesa. Per aquestes persones que estan fent això, això no és una creença, és una certesa. Creença és per nosaltres. Com que no creiem, ho diem que és una creença. Aleshores, pels musulmans d'un i altre signe hi ha una certesa, que és l'existència dels jins. Un jin és un geni, o en plural, el jinun. La idea és que com a éssers creats per Déu poden estar aquí, ens poden estar mirant, fins i tot jo he parlat amb gent, he parlat amb ulemes a Tetuán que m'han explicat que fan conferències en una sala buida, com ara aquesta, i que fan una lliçó de Corán pels jinun. Estic parlant d'un ulema, eh? No d'un... O sigui, un, el màxim especialista religiós, explicant-me a mi, dic, sí, jo faig conferències a vegades pel gins. Ah, sí, ostres, i com ho fa això? Dic, bueno, una sala buida i tal, sí, fas, eh? El convenciment de l'existència d'aquests éssers que ens acompanyen. I ens acompanyen a tot arreu. I estan en llocs humits, estan en llocs foscos, estan, per exemple, en llocs com els lavabos. Els lavabos són un lloc molt perillós. Per això, a moltes cases ja tenim mans protectores o frases que pronuncia la gent quan entren en l'espai per protegir-te, frases alcoràniques, per protegir-te d'aquests genis o simplement per si els trepitges accidentalment que no et facin res. O sigui, aquests genis no són ni bons ni dolents, però si jo ara, esperem que no n'hi hagi cap, jo ara faig així i em trepitjo un, es podria venjar i fuetejar-me la cara i quedar-me un ull així. O sigui, jo ara tinc una paràlisi, i moltes paràlisis són interpretades com que ha estat un geni que t'ha provocat aquesta cosa, no? I això, insisteixo, és una certesa tant per uns com per altres. Està en el si d'aquestes cofreries dels descendents d'esclaus, que fan un rite, els Ganawa. Els Ganawa, jo he assistit a rites d'aquests, que s'estan tota la nit, i és religió pura africana, com la que trobem al Brasil. Invoquen els esperits, posen encens, es posen roba d'un color, i amb la música, amb les castanyoles metàl·liques i un llaüt tambor, invoquen els genis que tu portes a dintre, i aquesta gent està allà ballant. Tu tens una persona que està tan tranquil·la, allà sentada, quan toca el torn del seu color, del geni que porta dintre, s'aixeca, estava tan tranquil·la i de cop i volta comença a moure el cap, Això és el que alguns autors li diuen cultes de possessió, que és, ui, m'he saltat això, bueno, que és el que en diem l'adorcisme. Adorcisme vol dir que tu, és un terme que va acuñar un antropòleg belga, tu per no, el teu objectiu amb aquest rite no és expulsar el geni, sinó és negociar amb ell i acontentar-lo, però no fer-lo fora. I jo ara faré una dansa, que Tom està aquí, està entrenant en trànsit, però d'aquí un mes tornarà a fer una altra rita per satisfer aquest geni que li està demanant que faci això. Això és l'adorcisme en contrast amb... Sí, això seria un rite que podríem dir, per entendre'ns, dels heterodoxes versus aquest altre, que és el que es coneix com a exorcisme. I l'exorcisme és treure, eliminar aquesta entitat, aquest geni, de l'interior de la persona. Això és el que es coneix en àrab i que està... O sigui, això existeix des de temps del profeta, però a la meva recerca que estic fent ara constato que està en un creixement exponencial la pràctica d'aquest rite que es coneix com a ròquia, que vol dir que tu, amb la recitació alcorànica, és a dir, amb el poder del text només, o sigui, està prohibit fer cap cosa estranya, només amb el poder del text, tu estàs intentant fer que el geni, que en aquest cas es pensa que té aquesta dona, surti d'aquest cos. Aleshores, què passa? L'especialista religiós comença a recitar l'Alcorà i la persona es posa supernerviosa, és a dir, el geni que hi ha dintre es posa molt nerviosa amb la recitació alcorànica, provoca un xoc que en termes de psiquiatria podríem dir que és això, un estat en què emergeix també el seu inconscient, i l'especialista religiós arriba a establir autèntics diàlegs freudians amb la persona posseïda. Jo he assistit i ho he vist, no? Hi ha diàlegs en què li pregunten, doncs, el geni, tu qui és? I la dona va responent, no? Soc un home, no? Que estic posseïda aquesta dona. I què vols d'ella? Doncs vull això, vull allò. O sigui, és una autèntica sessió freudiana en què el superior d'aquesta dona s'està explicant, no? Està explicant el que li passa. Però aquí el que m'interessa que retingueu és el següent. Això és un text, és una teràpia que està en creixement aquí a Europa, que s'està donant aquí ja, que hi ha curadors aquí a Catalunya, jo ho estic seguint entre Catalunya i el Marroc, i aquest és el mètode que s'adequa amb aquesta ortodoxia perquè és purament a través del text. En canvi, aquests altres rites són presentats per la pròpia ortodoxia com que són desviats, que no s'atenen amb aquestes teràpies, no? I això ha fet que s'extengui. Això són CDs de quan la cosa va començar, hi havia CDs, ara ja el CD ja no té sentit, no? És rúquia xarawiya, que és adequada a la xaria, que és recitació d'aquesta alcorànica, i que en un principi jo em vaig comprar CDs, però ara ja no cal, perquè ho tens a internet. I ara ja ha passat en els mòbils. Jo entro a comprar les botigues on compro la menta i el pa dels botiguers marroquins, no? I entres i el mòbil està allà penjat i va recitant-se aquesta ròquia, perquè té també un caràcter protector per evitar el mal d'ull, que et facin màgia, et relaxa. Ròquia per bebès, és a dir,
ells també té aquesta... És la recitació pura de l'Alcorà, de les Açores de l'Alcorà. Bé, per tant, aquí el que us estic dient és que tant els uns com els altres estan compartint la certesa dels jins, però evidentment la interpretació dels rites són bastant diferents. Bé, m'anuncia el José Luis amb sabidoria, no, que és moment d'acabar, perquè si no, no el documental dura 55 minuts, i perquè pugui haver una mica de debat, insisteixo, jo ho deixo aquí. Després, amb el documental hi ha històries que us explicaré, perquè com que he estat veient com es feia i tot això, i he participat, són detalls que ens ajudaran també a interpretar aspectes soterranis que no han aparegut. No? Per tant, ho deixo aquí, fem una pausa i l'hem vist.